al matí amb Ramon Rovira, amb Laura Fàbregas, amb Anna Gómez i amb Xavier Fina. Incorporem a la taula avui, com el teníem previst, el Xavier Melero. Ell és l'advocat de qui va ser conseller d'Interior, Joaquim Forn. Xavier Melero, bon dia.
Hola, bon dia.
Està passant una cosa, per exemple, arran del tuit que ha fet el Monarracú sobre la declaració de Benet Saïlles, que ha dit textualment estic intentant entrar a la comissaria de Girona, però no em deixen entrar fins que no parli en castellà. De fet, ja David Fernández, que ha estat líder de la CUP durant molt de temps, ja ha fet un tuit enviant una còpia a la delegada del govern espanyol a Catalunya, la Teresa Cunillera. Gonzalo Boye ja ha fet un tuit també dient inadmissible, etc, etc, etc. Li pregunto perquè potser se'ns escapa, i això Xavier Melero ens ho pot explicar millor que ningú, també. És a dir, el que ha fet Benet Saïlles de parlar català a la policia amb una comissaria a Girona de la policia espanyola, això és legal i, per tant, hauria d'entrar sense cap tipus de problema, no?
No sols és legal, sinó que és un dret reconegut. Ell pot parlar, evidentment, en català, en qualsevol de les llengües oficials de cadascun dels territoris de l'estat espanyol, i, per tant, oposar-s'hi amb això és una vulneració d'aquest dret. Per part, en aquest cas, del policia.
Algú té, perdó, algú de tertulia té algun comentari a fer? O ho deixem ja per l'espera? Sí, sí.
No, home, jo crec que, no sé, igual el Xavier Melero ens ho... Ara segur que li preguntes, però jo crec que, finalment, lo greu, la sensació de gravetat màxima és que sembla una mica insòlid, no?, que el vagin a detenir a les 8 del matí sense haver-hi hagut citació, etc. Això, vull dir que estaria... que igual... està molt bé que el Benet Saïlles es queixi d'això i té tot el dret, i em sembla molt malament que no, però jo crec que és una cosa aïllada i que la substantiva és la detenció.
Això òbviament, i segurament...
Perquè ho trobo greu, la detenció.
No deixem que l'anècdota superi la categoria, sí, de l'important. No. Però la qüestió és que es vegi com una provocació, encara avui en dia, perquè tant, segur, sí, que ha sigut això, és aquell individu que està allà a la porta, no tinc ni idea de qui deu ser la gent que ha donat el nom, per cert, l'advocat abans, quan estaves parlant per telèfon amb ell.
El 107.194,
sí, el número, sí.
D'acord. Doncs, escolti, vostè, sí, on parla... Que avui en dia, encara, ciutadà, un advocat en aquest cas, però un ciutadà normal, que podíem ser qualsevol de nosaltres, el Xavier és advocat, però qualsevol de nosaltres, es vegi com una... allò, una provocació, que vagi, escolti, bon dia, sóc advocat, vinc a atendre el meu client, i digui, vostè no pot entrar si no... I és que jo realment...
Però Ramon, coses... et sorprèn? És a dir,
sí, em sorprèn moltíssim.
Sorprèn?
Sí,
a mi...
moltíssim.
És a dir, si jo vaig a una comissaria de la policia espanyola amb un problema i vull que me'l resolguin, potser faig l'intent durant 20 segons de parlar català, però els 40 segons estic parlant castellà, escolta, perquè vull que m'ho resolguin.
Doncs, per tant, fa molt bé el Benet Saïlles de denunciar.
Sí, però si no estic...
I no és una anècdota.
No, estic defensant-ho.
El Xavier ens ho explicarà més bé. Jo tinc una bona part de la meva família es dediquen al món del dret. I ells m'han dit repetidament, que ells, moltes vegades, els judicis no utilitzen el català, perquè saben perfectament que perjudica el seu client.
Exacte,
clar. Però això és l'insòlid. Però més enllà d'això, que això, diguem-ne, els advocats saben per què ho fan, i a més el que tenen la seva obligació és defensar la persona que tenen allà. Per tant, deixem-nos de tonteries.
Exacte.
Però que tu siguis un ciutadà, vagis a una comissaria de policia, a qualsevol seu de l'administració espanyola, i que la persona aquella digui jo no l'entiendo si no vol bé en castellà, a mi realment em sembla, hi ha aquestes alçades
no,
de la pel·lícula...
No, em sembla molt malament. El que m'estranya és que us sorprengueu. Vull dir que...
No, home, clar que ens hem de sorprendre, no fotis tu.
No, us jutgem malament, però...
És que si tot ho donem a benefici d'inventari, estem fotuts.
No, que està molt malament. O sigui, el judici que em mereix és el mateix que tu. El que dic és... Com tu dius, tens família que es dedica al dret, i això ja ho sap. Vull dir que no has de dir, com és que en este lugar se juega? No, ja ho sabem, que aquí ja juga.
Aviam, no sé si l'Anna Gómez... Hola, Laura Fàbregas, hem de dir alguna cosa des de Lleida o Madrid, respectivament.
No, si ja, mireu, si el judici de l'1 d'octubre hi ha gent que s'està pensant de respondre en castellà, què vol dir això? Doncs el que acabeu de dir. És a dir, hi ha gent que pensa que la utilització del català en el judici li pot ser perjudicial. Uh-huh. És una conclusió, doncs, que parla per si mateixa. L'estratègia de la por, de la repressió, de l'escarment, de la venjança, ha arribat a tal punt que l'idioma oficial del català pot ser perjudicial per la causa. No tinc res més a dir. És a dir, quan l'escalada de repressió arriba al punt de qüestionar el fet més bàsic, que és la nostra llengua, acceptat per el 98% dels partits que representen l'art parlamentari català, és que estem fent passes enrere i és que la teoria o l'estratègia de la por, de la venjança, de la repressió, està tenint èxit. Fins a arribar al punt de que es pot detenir una persona a les 8 del matí a casa seva, un alcalde, però no és l'únic, El Benet Salellés no se'n recorda de gent que està detinguda, però gent que està encausada, 900.
He de dir que un advocat amic meu, i aviso perquè aquí tothom ha de posar-se, gairebé els hem de titular tots, que no és gens independentista, gens, em diu, si hubieran ido un turista inglés, l'hubieran atendido? I la resposta és que sí. No?
Per què parlen que està parlant en anglès?
Clar, és a dir, si haguessin dit, escolta, mira, estic aquí, entri, i l'haguessin deixat entrar.
És sospitar que el policia de la porta sabia anglès i el hagués entès. Però bé, vamos, imaginem sí, que això ja seria molt preveure, no? Però imaginem que sí, que sabia entendre que volia dir hello, vale, d'acord.
Aviam, la Laura, un comentari des de Madrid, Laura.
Sí, sembla que hi hagi hagut un abús d'autoritat, no?, per part d'aquest policia. Sí. El que passa que s'hauria de veure tot el cas i totes les versions.
Però hi ha una cosa que és que es veu que hi ha hagut càmeres de televisió, es veu, amb la qual cosa la sabrem, aquesta versió, saps? La versió. Molt bé. Ja que avui hi ha el Xavier Melero aquí, ahir vam conèixer els escrits de les defenses i sobta que el que més ha sobtat és que el seu té un aire molt més jurídic que no pas polític com els altres, almenys així en fotografia, diríem.
Bueno, la veritat és que el meu l'únic que pretén és donar resposta al relat de les acusacions i al relat de la interlocutòria de processament del jutge Llanera. Més enllà d'això, no pretén, evidentment, construir ni cap relat alternatiu. Per dir-ho com ho deien els policies de les novel·les americanes, la defensa només segueix les proves.
L'acusació es basa sobretot en el fet que els Mossos són una policia política, que durant el procés han defensat la causa independentista i han impedit la feina de la policia espanyola per ordre directe de Joaquim Forn.
Efectivament.
És així, no? És així de dur. Els Mossos, policia política, defensen no a tots els ciutadans, sinó només la causa independentista, sí. I impedeixen que la policia espanyola pogués actuar durant tot aquest temps. I tot es basa en ordre, primer de Joaquim Forn i després també del major Trapero, estaríem parlant, però de Joaquim Forn. Com es pot demostrar que això no ha estat així?
Bé, la veritat és que els elements demostratius que hi ha en el procediment tots porten a la conclusió de que això no ha estat així. I el problema és de l'acusació, per demostrar el contrari, perquè la tesi de l'acusació és només una conjectura, és una hipòtesi que parteix d'un a priori ideològic, però les proves no porten en cap cas això. És com dir, escolti, el senyor Forn ha de ser processat per rebel·lió i sedició perquè ha incitat a la violència i a una resistència massiva i violenta. Quina és la prova? La prova són les constants manifestacions del senyor Forn perquè el dret de manifestació s'exercís de manera pacífica. És a dir, la prova de la incitació a la violència són les declaracions de pacifisme. Per tant, si hem de seguir un criteri purament tècnic i anar al judici on ens porten les proves ens porten a que l'única incitació que va sortir del senyor Forn i dels responsables polítics d'aquell moment va ser una incitació al pacifisme.
El senyor Meller, en condicions normals, amb un judici que fos normal, diríem, estaríem parlant que seria molt fàcil tombar aquestes acusacions?
Bueno, el judici és extraordinari, vull dir, els paràmetres de la normalitat aquí...
Per això li dic,
grinyolen molt.
Si fos un judici normal, seria fàcil demostrar la innocència del seu client?
Els delictes de rebel·lió i de sedició són molt estranys, sortosament, I si triomfen a la gent que els rebeldes i els sediciosos els hi fan una estàtua per allà a prop del Tribunal Suprem, alguna plaça d'aquelles, i si fracassa, pues se'n van a la presó com el Trapero, com el Tejero, i per això ha passat, hi ha unes 30 sentències sobre rebel·lió a tot el segle XXI, a tot el segle XX espanyol. O sigui, el judici és excepcional, però insisteixo, des d'un punt de vista tècnic, a on ens porten les proves és a una conclusió exclusivament absolutòria.
Absolutament absolutòria,
sí.
Totes les proves?
Sí, sí.
És a dir,
sí.
Vostè està, per entendre'ns, molt tranquil?
Jo estic preocupat per la responsabilitat d'una petició de pena tan important, però des de la perspectiva tècnica de com articular la defensa estic molt tranquil. És que no tinc un relat alternatiu consistent. A vegades algú diu, escolta, vosaltres patiu indefensió, i jo els dic, no, el que està indefens és el fiscal. el fiscal no té proves que ho posa a les meves. El fiscal ha fet una construcció que es basa en tuits, notícies de premsa, percepcions subjectives de determinades persones que mai no estaven al lloc dels fets. I amb això m'ha construït el relat de la rebel·lió. I jo tinc un altre. Però és que el meu, i si ho heu vist, el meu escrit de defensa, és foli tal, informe tal, declaració de tal, minut tal. Aquestes són les proves. No hi ha proves alternatives, aquestes.
Anem al dispositiu policial de l'1 d'octubre, que és el dispositiu policial on el seu client, en aquest cas el qui va ser conseller d'Interior, Joaquim Forn, es basa. Aquest dispositiu policial està en el punt de mira. Aviam, li pregunto, senyor Melero, qui el va organitzar?
Aquesta és una gran pregunta.
I té gran resposta?
Sí, té una resposta relativament complicada. En un bon dia, la Fiscalia, quan la investigació i la instrucció del tema del referèndum es portava pel fiscal de Catalunya, pel fiscal superior, comissionat pel fiscal general de l'Estat, la Fiscalia va ordenar que els cossos policials fessin un pla d'actuació pel dia 1 d'octubre. El dia 19 de setembre, Mossos d'Esquadra va presentar el seu pla d'actuació. I en dies successius, Policia Nacional i Guàrdia Civil van presentar els seus. Els plans d'actuació de Guàrdia Civil i de Policia Nacional eren absolutament subsidiaris del pla d'actuació de Mossos. És a dir, el pla de Mossos és llarg, extens, i el de Policia Nacional i Guàrdia Civil són un parell de fulls, on diuen, nosaltres estem a requeriment del que ens demani Mossos d'Esquadra.
Per tant, nosaltres farem el que ens diguin els Mossos d'Esquadra.
Nosaltres som unitats d'ordre públic, desplaçades a Catalunya, més els efectius que hi ha aquí, la policia territorial, que és la que té la competència en matèria de seguretat ciutadana, té la part principal de l'actuació i nosaltres estem a requeriment. Això comença així. Aquell pla d'actuació de Mossos d'Esquadra del dia 19 de setembre no té cap impugnació documental per part de ningú.
Per tant, tot perfecte.
Aquest pla va circular per Fiscalia, pel Tribunal Superior de Justícia i pel coordinador del Ministeri de l'Interior. Ara es diu, verbalment, no hi ha cap document, es diu que en un moment determinat el fiscal va dir que el dispositiu li semblava insuficient. I es diu també que com a conseqüència d'aquesta afirmació del fiscal, el major Trapero i el cos de Mossos va incrementar la dotació policial. Sempre sobre el pla d'actuació del dia 19 de setembre. I ningú va tornar a dir mai més res.
Res.
El dia 27 de setembre, la jutgessa, la magistrada del Tribunal Superior de Justícia, releva el fiscal en la direcció de la policia. I diu, no, escolti, això és una causa judicialitzada. A partir d'ara, me n'ocupo jo, de la direcció del dispositiu. Bé, se n'ocupa ella i no modifica el pla d'actuació de Mossos del dia 19 de setembre. Ni demana un pla complementari.
Per tant, la policia espanyola continua sent subsidiària respecte a la policia catalana.
Efectivament. Però la magistrada, en aquell moment, és evident que hi havia ja una profunda desconfiança de quina podia ser l'actuació de Mossos d'Esquadra i del govern el dia 1 d'octubre. I la jutgessa introdueix una clàusula i diu, escolti, vostès continuïn amb lo seu, vostès són la policia integral del territori, però que Policia Nacional i Guàrdia Civil estiguin equiparats al mateix nivell que vostès. És a dir, més enllà del pla que tenien d'actuació i dels plans d'actuació que havien proposat cadascú dels cossos, si Policia Nacional i Guàrdia Civil volen actuar autònomament, sense respectar aquesta prioritat de Mossos d'Esquadra, poden fer-ho. Tot això sota la coordinació de la persona anomenada primer pel fiscal i després ratificada per la jutgessa, que era el coronel Pérez de los Cobos,
sí,
que va ser enviat aquí per ordre del fiscal com al càrrec del Ministeri de l'Interior. Aquest era el panorama. Però pla d'actuació per l'1 d'octubre, això que després es va criticar tant del binomi o que aniria cadascun dels col·legis, etc., era l'únic pla que circulava des del dia 19 de setembre i que no va estar mai impugnat per ningú. Llavors, el dia 3 d'octubre, la jutgessa, 4 d'octubre, 5 d'octubre, és que el pla era espantós, el pla era horrorós, amb aquell pla no es podia complir l'ordre judicial de cap de les maneres. Aquell pla circulava en mans de comissaris i experts policials...
I ningú va fer res.
...dels tres cossos. I ningú es va prendre la molèstia de reflectir la proposició.
Aquest pla de mitjans del mes de setembre va estar aprovat per tothom, fins al final.
Fins al final. Fins al mateix dia de la votació.
I això vostè ho pot demostrar.
Jo tinc, miri, l'últim document que s'ha generat en aquest procediment, fins al dia 1 d'octubre, és un document del dia 29 de setembre. L'última persona que va escriure sobre el referèndum i el pla d'actuació policial, no va ser cap indèpida per aquí, va ser el secretari d'Estat d'Interior.
L'última modificació del document.
L'últim paper que va
sortir... 29 de setembre, abans de l'1 d'octubre. I què diu aquest...
Diu que l'actuació prioritària és la de Mossos d'Esquadra, i diu una cosa molt important, el secretari d'Estat. És el secretari d'Estat d'Interior, que és el comandament del senyor Pérez de los Cobos.
El número dos
del Ministeri diu que la seguretat dels ciutadans i la moderació de l'actuació policial estan per sobre de les consideracions d'eficàcia. Aquest és l'últim paper que es genera... Aquest senyor és Nieto Ballesteros, el secretari d'Estat d'Interior. Aquest és l'últim paper que es genera.
Després per tant, està dient que el dia 1 d'octubre hi havia un acord entre totes les policies de l'actuació que es faria.
Hi havia un acord amb les bases tècniques de l'actuació i és evident que ja es posava de manifest a partir del moment que la jutgessa ja li dona carta d'intervenció amb un pla d'igualtat als altres cossos policials, hi havia una sospita de que no hi havia una voluntat del cos de Mossos d'Esquadra de complir fidelment les ordres judicials. Però en quant a pla operatiu, què ha de fer la policia? Això estava claríssim i no estava impugnat.
Aviam, anem a seguir el fil, eh?
Justament, seguint aquest fil, una pregunta, senyor Melero. No hi ha una reunió de la Junta de Seguretat que es fa al Palau de Pedralbes en el qual hi ha un enfrontament, i així consta l'acte d'aquesta reunió, duríssim, entre els representants de les forces de seguretat de l'Estat i els Mossos d'Esquadra, on queda clar que els Mossos d'Esquadra, o d'alguna forma els responsables de la policia autonòmica, diuen, o així com mínim ho interpreten l'altre costat, que no estan disposats a entendre-se amb la policia espanyola en aquest sentit?
Això vostè em parla del dia 28 de setembre, sí. Un dia abans del document que jo li he parlat del secretari sí. d'Estat, i és l'acte de la Junta de Seguretat.
Exacte.
Hi ha un enfrontament, pel que m'ha dit tothom, molt cordial i amb uns termes molt respectuosos.
Depèn de les versions, eh? Uns diuen que és cordial, altres diuen que no ho és tant. Però bé, en quan segur
que... Educat, em sembla que tothom hi està d'acord. Uh-huh. A més, es posa de manifest inclús que es diu per algun dels assistents de la banda contrària, diem, que el senyor Puigdemont és un senyor molt amable i molt educat, per exemple, i que l'enfrontament es produeix en termes competencials, primer. És a dir, la pròpia convocatòria de la Junta de Seguretat del dia 28 és qüestionada pels representants del Ministeri de l'Interior i altres cossos i diuen, escolti, estem en un supòsit legal diferent, estem en un supòsit de policia judicial, és a dir, estem actuant per ordres directes d'un tribunal, per tant, les previsions autonòmiques i la llei de policia de Catalunya sobre coordinació de cossos aquí no operen. I la posició del govern de la Generalitat, recolzada per informes jurídics del Departament d'Interior, també diu, no, escolti, aquí la qüestió competencial s'ha de resoldre en favor de la policia integral del territori de Catalunya. Aquesta és la discussió principal. I després hi ha una altra, de paral·lela, molt important també, a la qual el senyor Pérez de los Cobos, per exemple, diu que el compliment de l'ordre judicial està per sobre de les consideracions de proporcionalitat i moderació, etc., que el primer és el compliment de l'ordre judicial, i el govern de la Generalitat, amb l'aquiescència del major Trapero, està en la línia de que la preservació de la convivència ciutadana és l'objectiu prioritari. Està per sobre, inclús, del compliment de la pròpia ordre judicial. Clar, això pels cossos policials és una situació endimònia.
Però que l'ordre ja en feia de referència proporcionalitat.
Però jo li dic que això és el dia 21 i jo vaig més enllà, perquè, com li deia, la instrucció del secretari d'Estat, que és l'últim paper que genera, en tot aquesta història, és contundent. És a dir, si del debat del dia 28 de la Junta de Seguretat n'hem d'extreure alguna conclusió, és que el secretari d'Estat d'Interior...
Número 2, de repeteixo, no, del ministre...
Li va donar la raó a la posició del senyor Puigdemont, del senyor Fort i del senyor Trapero de que primava la proporcionalitat i la moderació. Però si no, no s'explica la instrucció expressa del secretari d'Estat de que prima la seguretat del ciutadà per sobre de l'eficàcia del dispositiu.
Què va passar, senyor Melero, llavors, el dia 1 d'octubre que s'acusi el Joaquim Forn d'alçament violent?
Són dues qüestions. La primera qüestió seria si el que va passar el dia 1 d'octubre és un alçament violent. Amb la interpretació canònica del terme violència Clar, la violència la violència no és una cosa que un s'inventi. La violència està molt definida. La violència està als delictes de lesions, està al delicte de robatori, està al delicte de coaccions, està al delicte de maltractament. Hi ha un concepte estàndard de violència. Però, mira, a mi em sembla que la violència és que un cridi molt o que un, en fi, s'acosti massa a un cotxe de policia. No, la violència és la violència. Des d'aquesta perspectiva tècnica del concepte de violència, no hi va haver violència. No hi va haver violència. El que es diu és que el senyor Ford va incitar a la població a acudir al referèndum del dia 1 d'octubre enfrontant-se, si fos necessari, als cossos policials. I això va generar un moviment massiu d'oposició i resistència que és interpretat per la Fiscalia com un sinònim de violència, de la violència
típica. M'està dient que el text diu que va instigar, estem parlant gairebé d'instigar, va instigar la població a anar a votar fins i tot en contra de la policia que ell representava com a conseller d'Interior.
Efectivament.
Això diu.
Sí.
Aquesta I quines proves aporten?
Aquesta és la tesi. Bueno, jo no sé, a veure, ja he dit que de proves no n'aporten. Les proves de l'acusació són un seguit de vídeos i d'actes policials als que es recull que a determinats indrets van haver problemes d'ordre públic. Determinats problemes d'ordre públic, que jo perdoni, els problemes d'ordre públic del dia 1 d'octubre es van resoldre amb 5 detinguts. 5 detinguts, la greu insurrecció. Els cossos i forces de seguretat de l'Estat van detindre a 5 persones, de les quals una va passar a disposició judicial.
Perdó, és la rebel·lió. Això, perdó, és que això és una dada que jo crec que la gent generalment no sabem. No sabem o no recordem.
És que estem parlant de dret. Fa molta
il·lusió. L'1 d'octubre només va haver-hi 5 detinguts, en tot l'operatiu, 5 detinguts dels quals només va passar a disposició judicial una persona.
Efectivament.
Puc dir-li una cosa al
senyor Melero? Sí, i tant. Anna Gómez, des de Lleida, li pregunta al senyor Melero sobre el tema. Endavant, Anna, t'escolta.
Jo el dia 30 de setembre, no? El setembre té 30 dies o 31?
30.
Doncs el 30 de setembre, per arranjar una mica el diari que passaria l'1 d'octubre, vaig parlar amb dos comandaments dels Mossos, i amb dos em van passar, un de Lleida i l'altre de Barcelona, i els dos em van passar aquest paper que ara heu descrit. És a dir, ha de prevaldre la seguretat ciutadana per qualsevol d'altra consideració. I jo li vaig preguntar, però això té l'aval del Pere de los Cobos o només és una ordre dels Mossos? I em va dir, això és l'acord que s'ha pres, no sé si ahir o abans d'ahir, i per tant, esteu tranquils, perquè prevaldrà davant de qualsevol altra consideració la seguretat ciutadana. Aleshores, jo li pregunto al senyor Melero, si això és el que es va acordar, no haurien de culpabilitzar a qui va provocar els aldarulls, que no va ser la gent, sinó la policia. No ho entenc.
Bueno, a veure, jo ho enfoco de la següent manera. Aquí hi ha dos col·lectius de subjectes que estan en una situació de plena justificació. Per una banda són els manifestants, els votants, els concentrats, els col·legis. Ho diu tothom, ho diu el secretari d'Estat, ho diu la jutgessa, ho diu la fiscalia quan parla amb els cossos policials i diu, compte, perquè aquesta gent no està fent res il·lícit. O sigui, l'objectiu del dispositiu policial mai no són ni els concentrats, ni els votants, ni els manifestants que manifesten la seva opinió. Això, per una banda, aquests són subjectes justificats. I després tenim uns policies que estan complint un ordre judicial i que estan emparats per una causa de justificació, aquests senyors. I poden fer perfectament el que és la seva feina, la seva tasca, en compliment de l'ordre judicial. I després hi ha excessos. Hi ha excessos per part d'uns i excessos per part d'altres que van en els seus propis procediments. Hi ha procediments penals escampats per tot el territori pels excessos d'uns i pels excessos d'altres. És veritat que hi ha més procediments pels excessos policials que pels excessos de manifestants i de concentrats. Llavors, quina és la conclusió de tot això? Que l'ordre del secretari d'Estat, l'ordre de la jutgessa, les ordres de la fiscalia no es van complir fidelment per part dels comandaments del dispositiu policial.
I això és il·legal?
Això no és il·legal des del punt de vista penal, si no hi ha una maquinació a darrere. Pot ser una qüestió d'incompetència o pot ser una qüestió molt més probable. L'absoluta insuficiència d'efectius a Catalunya per dur a terme l'ordre judicial.
Sí, senyor
Tal com ara s'interpreta que aquesta ordre judicial s'hauria d'haver complert.
Laura.
Sí, senyor Melero, aprofito que té els auriculars posats per fer-li una pregunta des de Madrid. El fet de que alguns altres advocats, com el del senyor Cuixart, hagin basat la seva estratègia a dir que és una causa política i, per tant, en lloc de defensar-se, acusar a l'Estat, això el pot perjudicar a altres acusats, com el seu client, quan la seva estratègia és diferent i no és, diguéssim, una causa política?
Miri, jo per començar li haig de dir que jo no sé el que és una causa política ni una defensa política, i si això existís, sens dubte jo no estaria en condicions de dur-la a terme perquè no sabria. Només hi ha una cosa, que és la defensa, i la defensa ens porta a les proves i als arguments tècnics respecte de la interpretació de cadascú dels delictes. Les defenses estan coordinades, les defenses tenen una cosa en comú molt important: estan d'acord en que no hi va haver delicte de rebel·lió, ni de sedició, ni de malversació, amb això hi ha unitat absoluta, i està d'acord en que els nivells de responsabilitat no es projecten dels uns als altres, és a dir, ningú no acusa algun altre ni li dona un plus de responsabilitat, sinó que són completament solidaris amb el que es va fer i amb el que va passar. A partir d'aquí, és cert que altres companys de la defensa posen més l'accent en determinats aspectes comunicatius. No és la meva estratègia, però haig de dir que la Fiscalia els hi dona peu, perquè és la Fiscalia la que obre el debat en termes comunicatius. Des del moment que construeix el seu relat acusatori, ja des de la querella fins a l'escrit de conclusions, amb tuits, retalls d'entrevistes radiofòniques, el que va dir el senyor Forn a VilaWeb un dia, que a més ho retallen, evidentment, per buscar només el paràgraf que més els hi pot convenir. Clar, la porta aquest tipus d'argumentació, que no és la pròpia d'un judici penal, al meu entendre, la porta d'aquesta argumentació l'ha obert l'acusació. A més, és molt difícil després posar portes al camp.
En circumstàncies normals d'un judici, que ja vostè ha dit que tampoc seria normal, i crec que és obvi que serà paranormal, diríem, per dir-ho d'alguna manera.
Paranormal,
està ben trobat, això.
Com?
Que està ben trobat, això.
No, paranormal. Però si fos un judici normal, amb tanta expectació global, estaríem parlant que no tindria cap mena de dubte que el seu client quedaria absolt?
Jo no tinc cap mena de dubte de que el meu client ha de ser absolt dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació. Que després, des d'un punt de vista que en diuen vostès polític o comunicatiu, es pugui dir que van haver responsabilitats pel que va passar, responsabilitats de naturalesa política, si va pura. Aquesta ja és una altra qüestió a la que jo ni puc entrar ni estic capacitat per fer-ho. I forma part d'un altre debat que, a més, mirin, l'Estat espanyol, en realitat, tindria que estar molt content i molt orgullós dels seus ciutadans i de la seva democràcia. Perquè el mecanisme del 155, aquest gravíssim conflicte, que ara es tipifica com a rebel·lió i sedició, es va resoldre amb una votació al Senat. No va haver de venir ni un motorista a portar la resolució del Senat i dir, escolta, miri el que hem votat i el que això implica. La gent se'n va anar cap a casa. Es va acabar. És a dir, un mecanisme de naturalesa política, aquest sí que és un mecanisme de naturalesa política, l'aplicació, la votació per part del Senat i la votació de l'aplicació de l'article 155, un mecanisme polític va desactivar immediatament en qüestió de segons aquesta gravíssima operació de rebel·lió i de sedició. Llavors, clar, el judicialitzar, el recórrer a la via penal en un cas d'aquestes característiques, el que sembla posar de manifest és una profunda desconfiança per part de l'Estat amb l'eficàcia dels seus mecanismes que, a més, insisteixo, van funcionar.
Tinc un parell de preguntes, després el tient, si vol, que em vol dir una cosa. La primera, ara parlava Laura Fàbregas de l'estratègia dels altres advocats i dels altres encausats, però hi ha un fet que és obvi, que és que Joaquim Forn de fet, ja s'està anunciant que pot tornar a la vida política com a alcaldable, encapçalar una llista a Barcelona. Això el podria perjudicar al judici o no?
No, jo entenc que no. A veure, el Forn en un moment determinat va renunciar a l'activitat política en unes circumstàncies molt especials, on era molt difícil constituir govern a Catalunya, segur que vostès ho recorden molt millor que jo, i a més semblava que aquest nou govern que havia de sortir de les eleccions del dia 21 de desembre hi havia la possibilitat de que optés pel manteniment de vies unilaterals del mateix tipus que havien portat els problemes que s'estaven vivint llavors a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem. I en aquells moments el Quim Forn va dir, bueno, escolteu, en la meva situació i en aquestes circumstàncies no és pertinent que jo continuï sense saber si podria inclús donar recolzament polític ple el que s'està fent.
Crec que si hi ha una cosa que ens uneix avui a tots els que estem en aquest estudi o a Lleida o a Madrid és que agraïm molt que avui hi hagi Xavier Melero aquí, per des d'un punt de vista tec, no, entre altres coses, perquè ja és una veu, entre cometes, nova, perquè normalment les veus d'altres advocats de la causa són més fàcils d'escoltar, i en canvi Xavier Melero no, i ho explica d'una manera també, cosa que agraeixo molt, didàctica, perquè els profans en la matèria penal ho puguem entendre. Vostè coneix, amb la seva llarga trajectòria, el jutge Llarena?
Sí, el conec moltíssim. Aquest senyor ha estat, bueno, president de la secció sisena de l'Audiència de Barcelona, ha estat president del Tribunal Superior de Justícia, és un jutge de llarg recorregut a Catalunya i, per suposat, el conec perfectament.
El sorprèn el que ha fet en aquesta causa?
Sorprèn extraordinàriament. Extraordinàriament, perquè jo l'he tingut sempre per un jurista de gran qualitat i prudent. I això és una digressió, però em porta la meva teoria de que tot això del procés i les causes judicials del procés tenen el mateix efecte que el rei Mides, però al revés. És a dir, tot el que toquen ho converteixen en una cosa molt complicada i molt difícil.
Per què creu que... A vostè l'ha sorprès, diu. Li estic demanant una opinió personal, no, com a, no estic parlant d'un tema tècnic ara, sinó una opinió personal. Què creu que pot haver passat per haver fet aquesta instrucció del jutge Llarena?
Jo tinc la meva teoria, és a dir, l'he posat per escrit i no revelo cap secret, no? El jutge Llarena, en un moment determinat, va sentar les regles del joc al començament de la instrucció i va dir, escolti, si vostè, en aquest moment de gran sensibilitat, de vulnerabilitat social, si vostè em reconeix que ha acatat l'article 155 de la Constitució, que renuncia a les vies unilaterals i que està a disposició del tribunal, jo decreto la llibertat. En aquell moment inicial, el mes de novembre del 2017, cridava l'atenció la moderació del Tribunal Suprem enfront del que semblava una instrucció molt agressiva per part de l'Audiència Nacional, per part de la jutgessa Lamela. Això es va continuar manifestant. Vull dir, el mes de desembre, mes de gener, s'inhibeix l'Audiència Nacional respecte a determinats acusats, aquests arriben al Tribunal Suprem, i el jutge Llarena immediatament també fa gala de moderació. Fa gala de moderació i comença a decretar que determinada gent empresonada pues, surti de la presó. Surt la Meritxell Borràs, surt la Dolors Bassa, el Turull, el Carles Mundó... Bueno, no surt el que ell considera encara el que és el nucli dur de la rebel·lió, Junqueras, Forn, etc. Però sembla que aquell full de ruta que ell va dissenyar el mes de novembre de 2017 s'està complint.
Que era una gran notícia de l'Audiència, el Suprem, tots la van viure com...
Tothom estava encantat. Ho veus? L'Audiència Nacional, que per altra banda té una reputació molt discutible, l'Audiència Nacional... Bueno, al Tribunal Suprem les coses van d'una altra manera. I en un moment determinat això canvia. Llavors aquí, clar, per què canvia això? Per què canvia això? Alguns consideren que canvia per raons polítiques.
El discurs del rei?
No, perquè el discurs...
Ja havia passat, això ja estava
descomptat. No, i el resultat de les eleccions també. O sigui, és posterior... Algú, no és la meva lectura, Hi ha qui fa la lectura de que el senyor Llarena és molt sensible i està molt atent a tot el que s'està dient en aquell període de constitució de govern, el mateix que deia abans. I, escolti, això continua. Vull dir, la rebel·lió segueix. Vull dir, el discurs que es projectava per part de la nova majoria de govern és que ni un pas enrere, més... continuem exactament amb el mateix, i ell diu, bueno, però escolti, no, i això segueix. I...
Però diu que aquesta no és la seva opinió.
No, aquesta...
Quina és la seva?
La meva opinió és que el fet de que determinades persones, uns primer i uns altres després, es posessin fora del control de la justícia i marxessin, ell creu que el posa en una situació de gran vulnerabilitat i arriba a una conclusió molt usual entre els jutges d'instrucció, que és una conclusió defensista, que és, a mi no se m'escapa ningú més.
Però
jo no posaré en quiebra el procediment perquè en marxi ningú més. i a més em falla el front internacional, amb la qual cosa una fuga de qualsevol d'aquestes persones em deixa, sense cas.
Que el seu client està... perquè el seu client no havia sortit en llibertat provisional, però els que havien sortit... Perquè ara oblidem que tots aquests que estan... alguns dels polítics que estan a la presó havien sortit en llibertat i no es van fugar. I en canvi van tornar una altra vegada a ingressar a la presó de manera provisional, que ja és un contrasentit. Per tant, està dient que alguns d'aquests polítics que estan a la presó hi estan pel fet que hi ha uns senyors que estan a Brussel·les.
Jo li dic que hi ha opinions al respecte. Estem novament...
Sota el seu criteri, creu que Llarena els manté a la presó perquè Puigdemont està a Brussel·les, això és el que...
No, perquè l'efecte que ocasionat pel senyor Puigdemont ja estava descomptat el mes de novembre de 2017. No? Jo crec que són les noves incompareixences i sobretot el dia on es modifica la situació personal del senyor Rull i del senyor Turull, que és quan no compareix la senyora Rovira, etcètera, etcètera. Jo crec que això
Marta Rovira decanta
una situació molt que ell viu com molt complexa, és a dir, se m'està posant en crisi el meu procediment, la gent marxa perquè les mesures d'assegurament del procediment que hi ha establert jo són insuficients.
Però aquí és una... L'explicació que m'està donant és per què, per exemple, es manté la presó preventiva. Aquest és un argument que el jutge... Però una cosa és mantenir una presó preventiva i una altra una instrucció que, pel que m'ha explicat el senyor Xavier Melero avui aquí al Món RQ, el que és una instrucció és basada en retalls, en imatge... És a dir, per què fa aquesta? Si és un jutge tan brillant, el que no entenc és com fa això.
Bé, com li deia, jo el conec molt bé i el conec fa molts anys i li haig de dir que tinc respecte professional i apreci personal, inclús per ell. Jo l'he preguntat. Això l'he preguntat.
L'hi he preguntat?
Jo l'he preguntat.
Amb una conversa personal?
Converses personals, sí. Evidentment no diré cap detall de cap conversa personal, però tot em porta a considerar que és més plausible la meva hipòtesi de que ell està condicionat per la possibilitat de que no tingui el subjecte del procediment presents en el moment del judici, que no...
Realment té por que es fuguin els que estaven fora de la presó. Puc fer la pregunta molt ràpida?
Sí, té preguntes, per tant, gràcies.
Quan algú ha tingut a uns senyors en presó preventiva durant més d'un any, això pesa a l'hora de dictar sentència per no fer el ridícul? És a dir, vostè diu, els haurien d'absoldre, tècnicament els haurien d'absoldre, però, clar, si els absolen... Aleshores, com justifiquen que els han tingut durant més d'un any en presó preventiva? És a dir, això els perjudica?
Això els perjudica. Si els absolen, per començar, els han d'indemnitzar per funcionament anormal de l'administració de justícia. Una presó provisional que després es demostra que no estava justificada per cap sentència condemnatòria, perquè pronunciament condemnatori és indemnitzable. Això és el que em fa temre, el que em fa pensar que, tot i que jo considero que la hipòtesi exculpatòria, que l'absolució és la tècnicament més correcta i la més viable, que existeixi la temptació per part del tribunal d'imposar alguna pena que ens porti al criteri, amb el que porta en complert, de pena justificada. Tinc la tranquil·litat que és la sala segona del Tribunal Suprem. Són 7 magistrats de llarguíssima trajectòria.
Es coneix?
Sí. Bueno, jo crec que és la millor sala del Tribunal Suprem que ens podria haver tocat. Són magistrats de gran competència i que han fet una doctrina admirable durant molts anys.
Per tant, això el tranquil·litza?
Em tranquil·litza, no sé, que com li deia, torni a sortir allò que li deia de l'efecte Rei Midas, i que en lloc que tot el que es toca en aquest tema, en lloc de convertir-se en or, es converteixi novament en deixalles.
Vostè està dient que els que han convertit en polític el judici és el tribunal i la fiscalia.
Jo no dic el tribunal, dic bàsicament l'acusació, i això ha estat un relat que ha estat recollit per l'instructor. La sala que farà el judici fins ara ha tingut una cura escrupolosa, com a mínim sobre el paper i sobre els escrits, en no comprometre la seva posició. És a dir, no ha dit ni una sola paraula sobre el fons dels fets.
Marchena li dona garanties.
Senyor Marchena, bueno, el senyor Marchena pues, ha tingut totes aquestes històries polítiques que tots coneixem, però bueno, tot el que s'ha dit i tot el que ha passat amb el senyor Marchena són coses que han dit tercers i que han fet tercers. Jo del senyor Marchena, jo crec que ell parla per les seves resolucions. El senyor Marchena va fer una resolució molt important, que era la sentència del Tribunal Suprem sobre els fets del Parlament de Catalunya, sobre la sala del Parlament de Catalunya. I el senyor Marchena va fer una extensa sentència referint-se a aquells manifestants que havien impedit l'accés dels diputats que volien impossibilitar la constitució del Parlament. Delictes que estan tipificats de manera molt greu. I va fer un gran esforç argumentatiu per decidir que allò, com a molt, era constitutiu de desordres públics. Aquest és el senyor Marchena que jo necessito per aquest judici. Uh-huh. I, bueno, és un autoprecedent. D'alguna manera, em poso Shakespeare, és esclau de les seves paraules.
Sí, senyor Valero, vostè, si no estic equivocat, és l'únic advocat que defensa a un dels actualment empresonats que en el seu dia el fiscal general de l'Estat va demanar la llibertat provisional.
Sí.
En aquests moments, em sembla que era Julián Sánchez Melgar, uh-huh, que va ser el que ho va demanar. Llavors això no va endavant, perquè els fiscals que varen informar, varen dir actuamos por orden de, i va quedar clar que prevalia en aquest cas l'advocat de Vox sobre la petició que havia fet el fiscal general. Això a vostè l'ajuda?
Bé, jo crec que per mi és neutre. Jo, com li deia, jo segueixo les proves.
Sí, però hi ha un fiscal general que ha demanat la llibertat del seu...
Sí, però
en un moment determinat.
Per uns motius humanitaris, en el seu moment, per una situació... Era una petició que devia de tenir alguna càrrega política, que desconec, francament, la desconec, i em sembla molt bé, que es facin valdre elements humanitaris, però precisament fer valdre aquells elements posava molt fàcil la resposta de l'instructor, en el sentit de dir, escolta, problemes com aquest són compartits per un altíssim percentatge dels presos del país, als quals no se'ls té en consideració. Per tant, no li puc donar la rellevància que vostè pretén i mantinc el meu criteri de que això no és pertinent.
Tots anem aprenent una mica de dret penal i entenem que una mica, no?, que la responsabilitat penal sempre és individual.
Uh-huh.
I, per tant, vostè defensa el senyor Forn i aquests arguments els utilitzarà per defensar el senyor Forn, però que ho farà amb un judici col·lectiu. Realment, quan se'l sent a vostè que parla amb un to, amb uns continguts i amb una estratègia de defensa que no té res a veure amb el que sentim amb la resta de defenses, no creu que els discursos polítics, això que vostè deia, jo no sé què són aquests discursos polítics dels seus col·legues, contaminaran d'alguna manera la seva defensa, de manera que difícilment la seva estratègia quedarà prou subratllada de cara al tribunal? O no, no té aquesta por, en tot cas?
No tinc la por. I a més, si la tingués, no em serviria de res.
Ja, també és veritat. També és veritat.
Jo
crec que és una bona resposta, aquesta.
Jo només puc pensar en que vaig a un tribunal...
Però té sentit el que dic, sí, ho dic d'una altra manera.
Té sentit, però vostè em fa una pregunta que jo només puc respondre d'una manera. Jo vaig a un tribunal professional. Un tribunal professional, el màxim òrgan judicial de l'Estat, on haig de pressuposar que primaran exclusivament els criteris professionals. I que el tribunal és la seva obligació, a més, no és que sigui un acte de bonomia per part d'ells, i que el tribunal haurà de destriar el que és la fonamentació jurídica de l'acusació i de la defensa, dels arguments més o menys retòrics que la gent pugui fer servir per posar en valor la seva conducta, la seva actuació. Vull dir, són legítims. Jo mai no li diria al Forn, escolta, defuig a l'argument polític. No, bueno, ell i jo estem completament d'acord. Escolta, l'argument polític, l'argumentari polític és teu. I a més, jo que no sóc ni del teu partit, ni sé el que fas, ni el que deies, probablement si fes servir arguments polítics ficaria la gamba. No és de la meva competència, no?
Escolta, altres advocats han dit que creuen que la sentència ja està escrita. I polítics també ho han dit.
Mm-hmm.
Vostè també ho creu?
No, em nego a creure-ho. No. De cap de les maneres. I jo crec que aquesta sentència tindrà una grandíssima utilitat per l'Estat espanyol i pel Tribunal Suprem, que necessiten recuperar el seu prestigi després d'una època turbulenta.
Prestigi i centralitat?
No. Prestigi, prestigi professional, prestigi tècnic, reputació.
Internacional?
Internacional i nacional. Nacional, hipoteques, nomenament del senyor Marchena... té una crisi de credibilitat al Tribunal Suprem, nacional i internacional. Té una crisi de prestigi que repercuteix en el prestigi de l'Estat. Jo crec que el Tribunal Suprem voldrà maximitzar el dret a la prova, facilitar la defensa al màxim i fer una sentència exemplar que el reivindiqui davant dels seus col·legues de tots els tribunals europeus. Aquesta és la meva convicció.
Perquè ara,
és el més intel·ligent per ells.
Perquè ara considera que el Tribunal Suprem de cara, per exemple, perdó, de cara a Europa, la imatge que té el Tribunal Suprem a nivell europeu és catastròfica?
Jo crec que el Tribunal Suprem espanyol té un problema de cara a Europa, s'ha vist en resolucions diverses, en aquest supòsit. El Tribunal Suprem espanyol, també és veritat i no ho hem de defugir, és un dels tribunals més prestigiosos d'Europa i que menys pronunciaments contraris ha tingut del Tribunal Europeu de Drets Humans. I hem de saber, no ens hem de fer trampa jugant al solitari, i dir, bueno, aquí anem al Tribunal de la Tirania, al Tribunal Turc de l'Erdogan... No. Anem a un tribunal que fins ara ha tingut una reputació intachable. Ha tingut les seves condemnes, ha tingut les seves resolucions, algunes han donat la raó a l'Otegi, unes altres han donat la raó al Jiménez Los Santos, vull dir, això no és exclusivament rellevant. Però des d'un punt de vista estadístic, és el Tribunal Europeu, en termes proporcionals, és el Tribunal Europeu amb menys pronunciaments en contra. Vale? Jo vaig a aquest tribunal, i a aquest tribunal li convé, no per fer-me un favor a mi, evidentment, li convé, rescabalar la seva imatge, restablir la seva imatge, el seu prestigi tècnic, que el té, tant com el Tribunal Suprem alemany, en molts casos, davant de l'opinió de tots els seus col·legues europeus.
Si jo agafo, senyor Melero, aquest cas i el portés al Tribunal Europeu de Drets Humans, vostè tindria algun dubte de que amb rebel·lió, sedició, malversació de fons, tots els presos que hi ha en aquests moments serien posats en llibertat?
Bueno, miri, és que fer pronòstics sobre el que faran el tribunal, jo del Tribunal Europeu de Drets Humans hi havia resolucions de tot tipus, algunes de molt convincents i altres de menys convincents. I aquesta és una qüestió molt difícil de dir. Que no hi ha rebel·lió i sedició a la malversació, ja no m'hi poso perquè és una cosa molt tècnica d'administració de cap dels públics, que és un debat diferent. Però que no hi ha rebel·lió i sedició, tothom que s'ho ha mirat els belgues, s'ho han mirat els alemanys, s'ho han mirat els escocesos, tothom que s'ho ha mirat no ho ha vist. Però, bueno, prescindim dels tribunals internacionals. 120 professors i catedràtics de dret penal espanyol, hòstia, són molts, hi ha de tots els colors i de totes les tendències polítiques, tampoc no veuen aquests delictes, i no els veuen tal com aniré jo al Tribunal Suprem amb el Codi Penal Espanyol a la mà. Jo no vaig invocar cap cosa estranya. Dic, aquí no està el que vostès, diuen, no hi és.
Jo, si em permet, entenc que les causes penals són individuals i que vostè, doncs, ara està intentant posar molt bonisme davant d'un Tribunal Suprem que no solament és que estigui desprestigiat davant d'Europa, sinó que ha perdut tota credibilitat, si és que l'ha tingut mai. I ja li dic, jo entenc la seva posició i, evidentment, jo no sóc jurista, més aviat sóc una ignorant de la justícia, però sóc periodista i, per tant, he vist dia sí i un altre també la càrrega política que hi ha posat, no solament la Fiscalia i Vox, que és evident que són l'acusació, sinó també els diferents estaments judicials que hi han participat. Per tant, negar ara la càrrega política en bé del seu client, a mi massa ètic no em sembla, la veritat.
Bueno, jo no sóc qui, jo no sóc filòsof, no sóc qui per donar-li lliçons d'ètica a ningú. Vostè sabrà. Jo considero que jo tinc un rol exclusivament tècnic, la veritat. I més enllà, sortir-me del meu rol tècnic...
Ja, però el seu representant
no
és un polític.
Ni molt professional, ni molt convenient pels interessos de qui em contracta, que en definitiva és el meu únic objectiu i la meva única finalitat, el millor resultat possible pel meu client. Tot l'altre
ja, però
ell
no és
subjecte.
A la presó com uns, per individual, sinó per representar un col·lectiu i, per tant, per representar un govern, un parlament i, en definitiva, un poble. Els seus votants, vaja. Fixi's el que fan els anglesos.
Jo no puc representar ni a cap col·lectiu, ni a cap govern, ni a cap poble. El meu paper és molt més modest, també definit per la llei. Té les possibilitats que té, els instruments que té, i no en té més. I tot el que jo faci sortint-me d'aquest rol, que és un rol exclusivament professional, em sembla que és molt mal servei pel meu client, pel meu país, pel meu Parlament i per l'administració de justícia.
Senyor Valero, molt ràpidament, aquest judici es veurà a tot el món, serà retransmès en directe per televisió. Això els dona a vostès alguna garantia addicional? Amb la línia que vostè estava comentant. Aquesta és una primera qüestió. Segona qüestió, pel que vostè ha dit, està tan convençut de que finalment la sentència serà absolutòria, com a mínim pel que fa al seu representat, hi ha alguna possibilitat de que al llarg del judici els magistrats decideixin o s'adonin de que algunes de les peticions de penes que es presenten per part de la Fiscalia no tenen base i es decideixi la llibertat condicional en aquells moments?
Bé, són dues preguntes importants. En quant a la primera, jo crec que aquesta visibilitat del judici arreu enllaça amb el que li deia abans del prestigi que necessita el Tribunal Suprem restablir. Està relativament perjudicat i aquesta visibilitat jo crec que serà la base. A part de que al Tribunal li convé, encara que no hi hagués visibilitat, però contribuirà a fonamentar aquest exquisit respecte als drets de la defensa que veurem, en aquest judici. I la segona, perdoni, com...
No, li preguntava si en el relat que vostè ens feia de que està convençut de que el seu defensat, com a mínim el seu, sortirà amb llibertat i no castigat. Si hi ha alguna opció de que pugui, durant el procés, durant el judici, que està preveu que duri 3 o 4 mesos, un moment determinat, la sala digui, escolti, vostè sortirà amb llibertat condicional, perquè és evident que els motius pels quals està aquí amb llibertat empresonat no s'aguanten i, per tant, ja pot sortir. Això no vol dir que no continuï el judici, òbviament el judici ha de continuar, no?
Això, a veure, el tribunal és sobirà, és el propietari del procés, pot fer el que vulgui. Això jo només ho he vist en determinats supòsits abans de dictar sentència i un cop practicada la prova. Aquest sí que és un moment en què, en determinades circumstàncies, el tribunal diu, escolti, jo em retiro a deliberar i decreto les llibertats provisionals. Podria passar.
Sap, té alguna informació de quin dia traslladaran el seu client a Madrid?
A veure, tinc informacions, però no són informacions oficials. Jo, tot el que sé, em fa pensar que el dia 29 estaran a Madrid.
No, o sigui, que sortiran el 28, per entendre'ns?
No sé
dir-li... 29 estaran a Madrid, que no vol dir que comenci el judici el dia 29.
No vol dir-ho, però també s'especula amb que seria molt precipitat el 30 començar amb interrogatoris, però com primer van les qüestions prèvies, i les qüestions prèvies poden ocupar un parell de dies, podria existir la possibilitat de que el dia 30 comencessin amb els advocats amb el tràmit de qüestions prèvies i els interrogatoris passessin a la setmana següent, a la setmana del 5.
Per tant, el més normal seria que el 5 de febrer seria quan comencessin, ja diríem, la presència del seu client en aquest cas.
No, la presència sempre, però les qüestions prèvies també.
Val. Però per entendre'ns, les declaracions no començarien fins a la següent setmana.
Sí, difícilment abans de la setmana del 5, sí.
I considera possible que el dia 30 pugui començar el judici com a tal?
Jo ho veig molt just. Em consta la voluntat del Suprem de córrer tot el que pugui per començar. Perquè el Suprem té un problema doble. És com un sàndwich, no?, el problema. Per una banda, se li estan allargant molt les presons provisionals i, per altra banda, s'acosten les eleccions municipals. Llavors, el Suprem vol fer una càpsula de judici entremig d'aquestes dues dates.
Però al Suprem li preocupen les eleccions municipals?
Tots els tribunals tenen molta cura de que judicis d'aquests importants no coincideixin en un període electoral. Inclús aquí el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès molts judicis o ha ajornat la data de començament precisament perquè no hi hagués coincidència en període electoral.
Per tant, estem parlant de quant mesos considera que pot durar aquest judici?
No menys de 3.
No menys de 3? I la sentència, per quan l'esperen?
Sentència, hi ha dues hipòtesis, una abans de 31 de juliol, l'agost és inhàbil judicialment, i una altra després de l'agost. Jo em decanto, donat la transcendència del tema i la rapidesa amb la que el Suprem està resolvent totes les qüestions vinculades, amb que abans de 31 de juliol podrien tindre sentència.
Descarten que
el 31 de juliol.
Descarten que tot aquest temps que estiguin... Quan s'hagi acabat el judici, fins a la data de la sentència, que se'ls quedin a Madrid?
No. Jo ho descarto. Això és una qüestió que més aviat pertoca a serveis penitenciaris, institucions penitenciàries. De moment, les dues administracions penitenciàries estan en completa sintonia. No crec que aquest risc existeixi.
Descartem que els veurem amanillats?
Sí, descartem.
Ja li han dit?
tampoc no tinc cap resolució, però tots els inputs que m'arriben de diverses fonts, totes elles parts dins del procés, em porten a aquesta conclusió.
Et viatjaran també sense manilles en el trajecte cap a Madrid?
Tinc entès que viatjaran sense manilles, sí.
Tots junts?
Això ja no ho sé. No sé si es farà un operatiu de furgó o un operatiu de vehicles, de turismes, amb dos o tres persones per vehicle. Això ja no li sé dir.
Per cert, deixi'm canviar de tema. Si algú no té cap més pregunta respecte al respecte que ho ha explicat tot, deixi'm preguntar-li... vostè també és l'advocat d'Oriol Pujol.
Sí.
Tenia 10 dies per ingressar a la presó. Aquests 10 dies acaben demà. Demà Oriol Pujol entrarà a la presó.
Miri, no ho sé, però perdoni'm, perquè jo vinc amb molt de gust als mitjans de comunicació i parlo molt de gust amb vostès quan el meu client vol que parli amb vostès. I aquest no és el cas del senyor Pujol, eh?
No, la meva obligació és preguntar-li, per tant, del tema de l'Oriol Pujol, vol comentar alguna cosa o no pot comentar res?
No, Perfecte. Que em doni la possibilitat
d'escapolir-me. Per cert, com està Joaquim Forn? És a dir, alguns l'hem vist, i l'hem vist bé. Recordo que al començament es parlava que qui estava pitjor a la presó era el Joaquim Forn. Estic parlant del començament de tot plegat.
A Madrid.
Però que ara... Que no, que al contrari, que ara està dins el que és una reclusió. Estem parlant de que està... Allò que ara diuen està fort, eh? Sí. Està fort, però que està bé.
Ja està molt bé, està molt bé i molt equilibrat, no? El Forn és una personalitat gens ciclotímica, és molt constant en el seu estat d'ànim. Jo el vaig veure també a Estremera, des que em vaig fer càrrec del cas, i sempre l'he vist amb un to molt alt. És una persona molt positiva. I a més, hi ha una cosa que no es diu d'ell freqüentment, però que jo no sabia tampoc, i he descobert amb aquest contacte a la presó. És un home extraordinàriament il·lustrat i amant de la lectura. Li agrada molt a l'Emmanuel Carrer i el llibre Limonov.
A mi m'encanta. Jo soc apassionat de tots aquests francesos.
Exacte,
que són uns gamberros tots.
A mi, també, però molt, bueno, és allò que deia Boecio de la consolació de la filosofia, de consolatione sí. Filosofae. Mira, l'home il·lustrat resisteix molt millor a tot arreu, i això és el que li passa a ell.
Molt bé. Ramon, Rubín, alguna cosa?
No, bàsicament, jo amb aquesta mateixa línia comentaves ara, i sobretot el trasllat, la sensació que tenim tota la gent, en Jordi ens ho podrà confirmar, perquè ha tingut ocasió de parlar amb ells, i els que hem tingut ocasió de parlar amb gent que ha pogut parlar-hi, el que més els espanta són els trasllats. Mm-hmm. El fet que estiguin a la presó...
Les experiències són terrorífiques. Vostè ho sabrà, que les experiències del trasllat quan van haver d'anar a declarar a l'Audiència Nacional, recordo que Junqueras, això ho puc explicar perquè ho va dir a mi, i Romeva, els horroritzava la idea de repetir... Diu que, per exemple, el de l'Audiència Nacional, aquell sòtano de l'Audiència Nacional no se'ls esborrarà mai de la memòria. I el tracte que van tenir dels determinats policies en el desplaçament, tampoc. I que això, perquè diu que anaven lligats, i que en el cas d'anar lligats, depèn de quin sotrac agafaven, segons quines zones, anaven a terra.
Però voleu dir també les condicions de vida durant els judicis.
Sí, esclar.
Sí, això és el que volia preguntar.
Anar manillat a la furgoneta, arribar tard, sopar poc, això...
Encara que no vagin emmanillats, sota del Real, a l'Audiència, al Tribunal Suprem, que hi deu haver-hi una hora bona.
No, sí, perquè has de travessar tot Madrid, per arribar allà. A veure, això és un problema, sobretot pel matinar.
Clar.
Perquè per organitzar la conducció i tal és molt complicat. Clar, és que això és un problema. La millor solució, penitenciàriament, era ubicar-los al Calameco, que és el més proper
pel desplaçament. Efectivament.
Però és que el Calameco és una presó que està molt i molt justeta.
I per tant on poden estar?
Les condicions de Soto... que jo crec que serà l'opció amb la que estan comptant, en quant a instal·lacions són molt millors, però compliquen el desplaçament, això implica matinar, etc. No sé, jo avui mateix li demano al Tribunal Suprem, ja veurem, ho intento, que se'ls instal·li en un mòdul de règim obert.
I estem parlant de?
Que s'autoritzi que, com els presos de tercer grau, com la gent que té restriccions de tipus penitenciari, hagin d'anar a dormir al centre, però se'ls hi permeti llibertat de moviments des de les 8 del matí fins a les 10 del vespre, i que puguin, clar, que estaran custodiats per tota la policia del món, el Tribunal Suprem. Vull dir, no crec que sigui una situació agosarada ni de risc des del punt de vista de la seguretat del procediment, que se'ls autoritzi això. Ja ho veurem.
Per quin motor seria?
Bueno, per, precisament...
Per evitar això.
Per evitar tot això.
I per garantir la, els drets de la defensa, no?
També, perquè, evidentment, sí, serà molt més confortable no, i eficaç la defensa.
Això sí que... Això ho comença a demanar vostè avui?
Sí, sí.
Perdoni, però quan diu el, una espècie de tercer grau, entès sí, que deia, però aleshores podria ser, per exemple, que es quedessin amb un... aquests... de va dir pis, no sé si se'n pot entendre així, dormir en un espai, òbviament, custodiat, com es produeix en els casos de tercer grau, a Madrid mateix.
Mm-hmm. Aquesta seria una opció, o un mòdul de règim obert.
Mòdul de règim obert, sí que llavors haurien d'anar a Soto.
Soto, Soto té, penso que un altre, que al centre Victoria Kent també hi ha un mòdul que està més proper al centre de Madrid. Bueno,
pues que això hi ha alguna possibilitat?
Jo, clar, si es tractés...
Si no hi hagués cap, no ho presentaria.
Si no, no, faria, no? Sí, no, si es tractés d'un càlcul de probabilitats, doncs potser no faria res i també m'estaria esperant a Estrasburg.
Però no és zero, però no és zero, i per la qüestió.
Val la pena.
Pràcticament els 10. Senyor Xavier Melero, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vostè.
Que vagi bé, bon dia.